Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Comencem nova setmana. Avui serà... Bé, de fet, és un bon dia, ja ho veureu, perquè tindrem fresca a primera hora del matí, una temperatura més alta a partir del migdia, a la costa hi haurà vents febles i al Pirineu no glaçarà a diferència del cap de setmana. I avui, un dels noms propis del dia serà el de Begoña Gómez. L'Audiència de Madrid aborda si la causa contra la dona de Pedro Sánchez té futur o no. En concret, estudiarà els recursos de la defensa de Gómez i la fiscalia que demanen que s'arxivi la causa o que almenys es delimiti. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
La defensa i la fiscalia insisteixen que la investigació sobre Gómez del jutge Juan Carlos Peinado no té indicis concrets.
Sí, critiquen que és una investigació basada en especulacions interessades i que el jutge l'ha convertit en una causa general i política sense que hi hagi indicis de delicte contra la parella de Sánchez, ni de corrupció, ni tampoc de tràfic d'influències. Tant l'advocat de Begoña Gómez com la fiscalia acusen el jutge Peinado de saltar-se la llei i de portar la investigació més enllà del límit que li va imposar la mateixa audiència provincial. Per això, ara tornen a demanar al tribunal que arxivi la causa. A partir d'avui, la decisió ja està en mans de tres magistrats de l'audiència que reuneixen aquest matí per començar a decidir si ordenen al jutge Peinado que tanqui el cas, si l'obliguen a acotar la investigació o si ho deixen tot igual i avalen l'actuació d'aquest jutge.
En tot cas, Paula, el que segur... tenim sobre la taula, diguéssim, és que en principi avui no sabrem aquesta decisió, no la coneixerem.
Exacte, avui en principi no hi haurà resolució, segons fons de l'Audiència de Madrid, que ens diuen que la decisió arribarà en els propers dies quan els tres magistrats es posin d'acord per dictar una resolució. Per tant, haurem d'esperar encara a saber quin és el futur d'aquest cas, que ja ho sabeu, marca també la política espanyola amb Pedro Sánchez a la diana, de la dreta i l'extrema dreta, que aprofiten aquesta investigació judicial contra la seva parella per desgastar-lo.
Gràcies, Paula, bon dia.
Bon dia.
Anem a fer un repàs ràpid d'aquest cas. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
Tot comença per una denúncia, recordem, de l'entitat Ultra Manos Limpias, que es construeix, segons admeten, a partir de titulars de premsa.
Sí, titulars de premsa sobre aquestes irregularitats, suposades irregularitats de Begoña Gómez. El jutge Peinado admet aquesta denúncia i centra les seves actuacions en un cas concret. Les cartes de recomanació que la dona de Pedro Sánchez havia firmat quan era directora d'un màster a la Universitat Complutense a favor d'un empresari que també formava part del màster. Cartes de recomanació per què? Doncs perquè aquest empresari volia participar en uns concursos públics. El tema és que l'empresari obté els contractes. 12 milions d'euros de diners públics, diners en concret que provenien dels fons europeus. Per això el jutge considera que aquí podria haver-hi un delicte de tràfic d'influències.
La defensa de Gómez i la fiscalia diuen que no hi ha cap prova en contra de la dona del president espanyol, però això és realment així?
Sí i no. El jutge va demanar a la Guàrdia Civil que mirés si hi havia alguna cosa estranya en les adjudicacions i la Guàrdia Civil va enviar dos informes, dos dient que no, que tot era normal. El govern espanyol s'agafa això. Diu que és inèdit que es tiri endavant una investigació judicial quan tens dos informes contraris de la Guàrdia Civil i en contra del criteri de la fiscalia. Què diu l'acusació? Doncs que l'empresari recomanat va declarar al jutge que es va reunir diverses vegades amb Begoña Gómez a la Moncloa i que en dues d'aquestes ocasions hi va participar el mateix Pedro Sánchez. La defensa de Gómez ho matisa. Diu que en un dels cops hi havia altres empresaris i que en una altra d'aquestes ocasions hi va ser sí, però només per dir hola, per saludar.
El cas està sacsejant la política espanyola des de fa setmana. Recordem que l'inici d'aquestes investigacions va ser el que va desencadenar aquells cinc dies de reflexió de Pedro Sánchez.
Necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político.
I recordem també que el mateix Pedro Sánchez va haver de declarar davant del jutge del cas.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor?
Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración. Si usted desea declarar, lo que le informaría...
Es va desplaçar, recordem, a la Moncloa, però Pedro Sánchez es va agafar a la llei que permet no declarar en les causes legals que afecten familiars pròxims o a la mateixa parella.
Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416.
No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado.
Desea acogerme al derecho que viene reconocido en la ley.
Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia.
Tot això, segons algunes enquestes, pot haver afectat les opcions electorals de Sánchez. Avui, de fet, tenim el periòdic un sondeig que consolida el Partit Popular com a guanyador si ara se celebressin les eleccions.
Els populars tindrien entre 141 i 146 escons i podrien sumar majoria en Vox. De fet, la suma de tots dos, de Partit Popular i de Vox, arribaria fins als 180 diputats i diputades. El PSOE, en canvi, podria perdre fins a 16 escons i no arribaria la majoria per governar ni tan sols sumant amb els que són ara els seus socis. L'enquesta, per cert, també mostra una caiguda de 10 punts, 10, en la fidelitat de vot a Pedro Sánchez.
Un 21% dels enquestats diuen que prefereixen en Alberto Núñez Feijóo de president, el líder del Partit Popular, justament carrega contra el president espanyol avui en una entrevista a La Vanguardia. Assegura que Sánchez va comprar la investidura amb l'amnistia i la presidència d'Illa amb el pacte sobre el finançament singular de Catalunya.
Romper la caja común de financiación de comunidades autónomas es una irresponsabilidad histórica. Y esto de catalanofobia es nada. Señor Sánchez ha utilizado Cataluña, yo no. El señor Sánchez la mentió a Cataluña, yo no.
Parlem de tot plegat en tertúlia amb Paco Baruenda, David Madí, Sara González i Marc López Plana. Benvinguts al dilluns 30 de setembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dilluns 30 de setembre, darrer dia del mes, que ens portarà tranquil·litat, domini del sol, alguns intervals de núvols al litoral prelitoral central, al nord-est, sense passar d'aquí, i sobretot destacar que la temperatura diurna al migdia té tendència a pujar.
Des d'un bon pernil a una llonganissa i formatges de tota mena. Soc la Yolanda, xarcutera Bon Preu i Esclat des de fa més de 10 anys. I està a les nostres mans preparar-te i aconsellar-te sobre com pots guardar els embotits i formatges del territori per mantenir al màxim el seu gust.
Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans. Bon Preu i Esclat.
Són les 8 i 6. Repassem ara les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Dispositiu en marxa de la DIC per detenir els presumptes autors d'un tiroteig a la via pública el passat mes d'abril al districte de Nou Barris de Barcelona. Francesc Soler i Sílvia Solanes.
Sabem que els agents tenen previst fer 5 escorcolls a Barcelona i un a Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental.
L'objectiu és detenir els responsables d'un tiroteig fa mig any al districte de Nou Barris a Barcelona.
Mentre us avança el matí de Catalunya Ràdio, cap de setmana de saturació a urgències de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el més gran de Catalunya, concretament a l'àrea de traumatologia. El matí de Catalunya Ràdio ha parlat amb diversos pacients afectats per aquesta situació.
I que expliquen que en alguns casos han passat més de 2 dies als passadissos esperant una habitació. És el cas de l'Eli, que va acompanyar el seu pare de 70 anys per una infecció al peu.
Esperant sense que ningú ens digués res, al migdia vaig haver d'insistir en que el meu pare és diabètic, que per tant necessitava medicació i necessitava menjar. I vam estar 3 dies en un passadís, amb la llum encesa, no donen cap facilitat a l'hora de dormir, tothom passant, perquè lògicament són urgències.
El Juan també s'ha trobat en una situació similar, acompanyant la seva mare de 96 anys, que s'havia trencat el fèmur.
Ja va estar aquí fins a 36 hores al passadís. Això era, estava massa saturat, era caòtic, i massa, molta gent, i bueno, ja era impossible descansar. La meva mare té 96 anys, demanava socorro.
Els testimonis consultats agraeixen el tracte del personal, però critiquen la saturació. Fonts de l'hospital qualifiquen aquests casos de puntuals a causa d'una activitat inusual.
Tot plegat després que durant l'estiu la Vall d'Hebron hagi tancat 300 llits, 100 més que l'any passat, en part per reducció de pressupost. La situació dels últims dies ha forçat a disposar de més treballadors i llits a l'àrea de traumatologia.
Són queixes que ens han arribat a la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, que està a la vostra disposició a través del telèfon 636-36-0609. 636-36-0609. I en parlem avui també en tertúlia amb familiars de pacients que també ens han contactat, amb Paco Baruenda, David Madí, Sara González i Marc López Plana. I a partir de demà, atenció, perquè omplir la cistella de la compra serà més car. Ho notarem quan anem al supermercat. Perquè torna l'IVA dels aliments bàsics. Repassem com quedaran a partir d'ara amb la Berta Torrades.
El pa, l'oli d'oliva, la llet, els ous, els llegums, les verdures o les fruites passaran del 0 al 2% de l'IVA. També ho notarem a l'hora de comprar pasta i olis de llavors, que passaran del 5 al 7,5%. Una mesura que per la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha permès controlar l'escalada de preus.
Hem aplicat com una medicina, no?, per prevenir una malaltia que potser hagués sigut molt pitjor. El resultat final és que si un mira la curva de com era la inflació des de gener del 2023, hem tornat caient.
Les associacions de consumidors denuncien que, tot i les ajudes, alguns aliments han continuat disparats de preu, com l'oli d'oliva, que encara és un 59% més car que quan es va aplicar la mesura. El pròxim canvi en les ajudes per abaixar el preu dels aliments el viurem el mes de gener de l'any que ve, quan es restablirà del tot l'IVA. De moment, les ajudes per abatir els aliments han costat a Hisenda més de 2.100 milions d'euros.
Ho ampliarem i comentarem tot plegat a partir de les 9 en tertúlia també amb l'economista Santiago Niño Becerra, que ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, demà comença, atenció, el tall de rodalies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, que s'allargarà 5 mesos fins al 2 de març. En total hi haurà 5 línies afectades.
El motiu de l'aturada són les obres al túnel de Roda de Barà i les línies afectades seran l'R14, l'R15, l'R16, l'R17 i la RT2. Renfe ha dissenyat un pla de transport alternatiu que inclou un servei d'autobusos i també el desviament de trens. Un pla que és vist amb escepticisme per la plataforma Dignitat a les Vies, que agrupa usuaris queixosos amb el servei de rodalies entre Barcelona i Tarragona. La seva portaveu, Anna Gómez, compara aquest tall amb una grip.
El pla alternatiu de transport és com una grip. Aleshores, quan tu estàs bé i tens una grip, no passa res perquè te prens unes vitamines, un ibuprofeno i se't passa. Però si tu estàs malalt, si tu tens alguna malaltia o alguna dolència, una grip et pot canviar la vida. Pues nosaltres som unes, tenim unes vies malaltes on ens arriba una grip.
Bé, avui a la Ràdio Pública obrirem telèfons, tenim ja línies obertes, el 9301-7474, també el telèfon de bústia de queixes del matí de Catalunya Ràdio, el 636-36-0609, perquè ens acompanyarà el director de Rodalies, Antonio Carmona, a partir de 9:45. Amb ell repassarem aquestes queixes, per tant, si voleu fer una queixa directa al director de Rodalies, voleu explicar el vostre cas, 636-36-0609. I avui també parlarem amb el ministre d'Exteriors, José Luis Álvarez, serà en directe en aquest programa d'aquí a una hora per comentar, sobretot, l'última hora que ens arriba del conflicte al Pròxim Orient. La preocupació és que l'ofensiva s'estén i a les últimes hores Israel ha atacat dos països, a més de mantenir l'ofensiva a la Franja de Gaza. Frederic.
Sí, els atacs de l'exèrcit hebreu han arribat fins al Líban. En aquests últims dies ja ho hem estat veient. Els bombardejos han continuat centrant-se en Hezbollah i també al Iemen és on ha atacat Israel. Els avions hebreus han atacat les centrals elèctriques i també diverses infraestructures ara del transport.
I al Líban, el Front Popular per l'Alliberament de Palestina assegura que tres dels seus membres han mort en un bombardeig a Beirut. I aquesta matinada, un edifici de la capital libanesa ha rebut l'impacte d'un bombardeig. Enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert. Bon dia.
Bon dia.
Tot això fa que el balanç de víctimes mortals i de persones desplaçades ara mateix, Maria Alba, no para d'augmentar.
El govern parlava ahir de xifres rècords, gairebé 1 milió de desplaçats, més de 1.600 morts en una setmana, pràcticament. I Beirut sembla un gran camp de refugiats amb gent per tot arreu, sense saber on anar. Com que hi ha hagut atacs el d'ahir, per exemple, al migdia, contra un edifici on hi havia desplaçats, ara la gent té por d'acollir-ne.
Estan bombardejant ja zones que es podrien considerar segures, com la zona drusa, on dissabte hi havien acollit desplaçats, de manera que la gent tingui por d'aixoplugar els que donen suport a Hezbollah. Això és beneficiós per a l'enemic. Volen que ens col·lapsem com a nació.
I l'atac que hi ha hagut a la 1 de la matinada al cor de la capital ha sigut molt concret, suposadament israelí, esclar, contra un apartament d'un edifici de 6 pisos. Només ha resultat afectat el pis en qüestió, on hi han mort 3 persones, membres del Front Popular per l'Alliberament de Palestina.
Enviada especial a Beirut, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert. Gràcies i bon dia.
Adéu, bon dia.
De fet, avui diversos mitjans analitzen per què no hi ha cap país que pari els peus a Israel i al govern de Benjamin Netanyahu. Sobre aquest interrogant, afegim-hi el comentari de Tika Font del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau.
A Israel se li ha permès tot. Se li ha permès bombardejar escoles, hospitals, cooperar en seus de Nacions Unides, ambaixades en altres països com l'Iran o en el Líban. Però mai Estats Units i els seus aliats occidentals i els europeus li han parat els peus, fruit del colonialisme, d'un colonialisme europeu que es va crear a Israel sota el protectorat anglès i que després ha passat als Estats Units a agafar-li aquest relleu. Europa callar i als Estats Units, degut a les eleccions, no s'ajuguen a fer un moviment que faci que perdi les eleccions.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Tika Font del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. I un altre dels temes que abordarem amb el ministre són les eleccions a Àustria. L'extrema dreta ha guanyat els comicis, però no està gens clar si podrà governar. Enviat especial a Viena, Oriol Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens expliques?
Doncs bé, que el Partit de la Llibertat d'Àustria, l'FPÖ, ha aconseguit fer història, ha fet els seus millors resultats, ha guanyat per primera vegada unes eleccions legislatives en aquest país. Recordem que abans de l'estiu ja va marcar tendència guanyant les europees i ara aquí a Àustria el que hi ha és un debat molt obert al voltant de quina hauria de ser la coalició del pròxim govern, si una coalició de perdedors més els neoliberals o si bé una mena de gran coalició de dretes, és a dir, entre la dreta conservadora del canciller conseller Karl Nehammer al costat d'aquest FPO, d'aquesta extrema dreta. Està tot molt obert. Penseu que aquí a Àustria, a diferència d'Alemanya, no és tabú governar amb l'extrema dreta. Ja ha passat altres vegades i, de fet, a moltes regions d'aquest país actualment l'extrema dreta hi governa.
Bé, d'especial a Viena, Oriol Serra, gràcies i que tinguis un bon dia.
Adéu, bon dia.
De fet, l'extrema dreta a tot Europa va fent forat, molt especialment utilitzant la immigració com a arma política. Avui sabrem que Alemanya i França demanen també un nou pacte migratori amb el Regne Unit.
Sí, els ministres de l'Interior dels dos països han enviat una carta ja a la Comissió Europea, demanen això, un nou pacte migratori, i ho argumenten dient que les coses amb el Regne Unit no van bé. Segons diuen, el Brexit va ser textualment molt perjudicial per la política de fronteres.
I això mentre avui també reprèn la recerca de les persones que anaven en una embarcació que es va enfonsar en direcció a les Canàries. Han mort com a mínim 9 persones. Hi ha una cinquantena de desapareguts.
Sí, és de les pitjors tragèdies de les Illes Canàries. L'embarcació havia salpat des de Mauritània amb unes 80 persones. S'ha enfonsat a 7 quilòmetres de la costa del Hierro. Sabem que han sobreviscut 27 persones, entre les quals 4 menors, però això, n'hi ha 9 que han mort i n'hi ha una cinquantena que encara estan desapareguts. La tragèdia, a més, arriba en un moment polític delicat, quan el govern espanyol està negociant amb l'executiu canari la gestió de l'arribada de persones migrants, sobretot menors, a les illes.
I avui llegim al diari El País que la Fiscalia investiga casos de maltractaments en alguns centres de menors.
Sí, a les Canàries, 4 casos d'abusos i maltractaments, diu el diari, que assegura que el sistema està tan desbordat que els relats de càstig desproporcionats s'han tornat habituals.
Passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. En la crònica política s'accelera el compte enrere pels congressos dels partits independentistes. Pau Foradada.
Sí, El País diu avui que un grup de diputats de Junts viatjarà aquesta setmana a Waterloo per parlar-ne amb Carles Puigdemont, mentre que Esquerra, Oriol Junqueras, ara promet incloure totes les sensibilitats després de presentar-se amb molts retrets contra Marta Rovira. Ho ha dit aquest cap de setmana en la presentació de les 13 persones que incorporarà si aconsegueix ser reelegit president del partit.
Intentem parlar amb tothom a tot arreu del territori. També intentarem incorporar, incloure, acollir totes les sensibilitats a tots els territoris, gent de tot arreu.
I el Nació explica que el govern de Salvador Illa atura el projecte de renda bàsica universal. Diu que cessa el cap del pla pilot que s'havia anunciat i que ara redissenyarà la prestació.
Sí, la iniciativa apareixia en el pacte d'investidura signat entre els socialistes i Esquerra Republicana, on es parlava textualment d'actualitzar els treballs fets fins ara. Doncs bé, segons aquest digital, segons el Nació, el pla pilot de la renda bàsica universal s'atura per tornar-lo a dissenyar.
I atenció, perquè el govern espanyol està a l'ull de l'huracà pel nyap que hi ha hagut a les oposicions de Ràdio Televisió Espanyola. Per avui s'han convocat concentracions de tots els centres de treball després que Ràdio Televisió Espanyola hagi ajornat les oposicions per una filtració de les preguntes de l'examen. En total hi ha 5.000 afectats aspirants a redactors.
Sí, l'empresa pública ha al·legat motius de força major. El sindicat USO ha explicat que la decisió s'ha pres conjuntament amb tots els representants dels treballadors amb l'objectiu, diuen, de garantir transparència i igualtat d'oportunitats.
Ràdio Televisió Espanyola ha denunciat els fets a la policia per aclarir com s'han filtrat les preguntes i exigir conseqüències per als responsables.
Com diem, en total 5.000 persones afectades que s'havien desplaçat a Madrid per fer les proves, entre els quals hi ha la periodista Sara Monge, que critica el tracte que han rebut per part de l'empresa pública. Ho diuen declaracions al Matí a Catalunya Ràdio.
Estàvem allà i ens havíem d'enterar de tot per WhatsApp, per Twitter, per Telegram, però és el fet de perdre temps, no? D'implicar-te en una cosa, que a sobre has d'agafar, transportar-te d'alguna manera per anar allà, gastar-te diners i veure després que no et donen cap explicació, és molt decepcionant.
I avui comença al COI el judici per 74 morts en una residència a l'inici de la pandèmia. Francesc.
Això després de la demanda que van posar una quarantena de familiars de 18 de les víctimes. Està previst que la vista oral s'allargui fins al 10 d'octubre.
I parlant de judici, avui està previst també que comenci el que acusarà Marine Le Pen i 26 alts càrrecs més del seu partit d'apropiació indeguda de fons del Parlament Europeu.
Sí, la líder de Regrupament Nacional ho nega tot, però s'exposa una inhabilitació que podria posar en perill la seva participació a les presidencials previstes pel 2027.
París, Isabel Galí.
Marine Le Pen hi està implicada com a eurodiputada i com a presidenta del seu partit a l'època dels fets jutjats del 2004 al 2016. Una desena d'eurodiputats de la formació d'extrema dreta tenien assistents amb qui mai havien estat en contacte i que, segons l'acusació, treballaven de facto pel partit a nivell nacional. El Parlament Europeu, part civil en el cas, ha quantificat el perjudici financer en 3,2 milions d'euros. Judici que durarà 2 mesos amb peticions de pena d'inhabilitació i un màxim de 10 anys de presó i que pot acabar amb les aspiracions presidencials de Marine Le Pen. El seu pare, Jean-Marie, no serà cridat a declarar per la seva avançada edat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, Joan Carles I ha rebut la medalla d'or de la Federació de Vela de Galícia. Ha estat després de les regates on han participat aquests dies a Sant Senxó.
L'Emèrit s'ha presentat per sorpresa a l'acte d'entrega de guardons, sense que l'anunciessin prèviament. És la 8ª vegada aquest any que l'exrei visita Espanya. Aquest cop ha tingut una reunió privada amb el seu fill, el rei Felip VI.
I avui comença a Ginebra la Conferència Internacional sobre la Sequera, un fenomen que ja pateixen més de 1.800 milions de persones a tot el món. Enviada especial a Ginebra, Montse Poblet.
Els efectes de les sequeres que ja tenim aquí són múltiples i greus. Més de 23 milions de persones patint gana a la banya d'Àfrica. Problemes pel transport de mercaderies a rius com el Rin, caigudes de la pesca al mateix Amazones i 300 regions on l'ONU presagia que hi haurà conflictes relacionats amb l'aigua. En aquests 3 dies de reunió prevista inicialment a Barcelona i traslladada per sorpresa a Suïssa, diversos organismes de Nacions Unides, governs i científics intentaran dibuixar el full de ruta del que cal fer per encarar-ho. Des de Ginebra, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I alerta amb això, la meitat dels veïns de Barcelona ja no tenen cotxe ni telèfon fix i només un terç parla en català.
Així es desprèn de l'enquesta municipal de serveis de Barcelona. L'any 2007, de cada 10 barcelonins tenien cotxe i ara això ha caigut en picat. També ha fet el que tenen telefonia tradicional. Són el 53% de les llars i el 51% de residents. Com va apuntar l'enquesta, que una tercera part de barcelonins parla en català de manera habitual.
Sobre això, el comentari de la sociòloga Cristina Sánchez Miret.
A cada enquesta que passa, hi ha menys gent nascuda a Barcelona i hi ha més gent que ve de fora i que fa menys anys que viu a Barcelona. Penseu que en el grup de 25 a 39 anys, el 60% són estrangers. Això també té altres efectes, per exemple, en la llengua. Només el 34% dels barcelonins i barcelonines diuen que el català és la seva llengua preferent. És evident que es pot viure a Barcelona sense parlar ni entendre el català.
És el comentari de la sociòloga Cristina Sánchez Miret. I atenció a la visita polèmica del papa Francesc a Bèlgica. D'una banda, ha demanat que jutgin els abusos comesos per part de membres de l'Església, però de l'altra ha qualificat els avortaments d'homicidis.
El pontífex ha demanat que els abusadors siguin portats als tribunals i que els bisbes deixin d'encobrir crims sexuals. També ha elogiat el valor dels supervivents que han patit els abusos. Paraules polèmiques també sobre la dona.
Dona e acollença fecunda.
La dona és acollida fecunda, cura, dedicació vital. Per això és més important la dona que l'home. Però és lleig quan la dona vol fer com l'home. No, és dona. I això pesa, és important.
Questo è pesante, è importante.
Doncs això, mentre desploma el número de comunions que se celebren a Catalunya, en els últims 6 anys han baixat un 44%. Són dades del 2023 del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya, que us avança al matí de Catalunya Ràdio i que també apunta que falten catequistes. Mar Riera.
Ara, en plena època de preinscripcions per fer catequesi, les parròquies intenten atraure nous creients, repartint informació a les sortides de les escoles o anunciant-se amb cartells. El gruix més important d'inscripcions arriba de les escoles concertades religioses i, sobretot, de fills d'immigrants de Llatinoamèrica, com explica el mossèn Joan Àguila, director del SIC.
El que hi ha més, sobretot a les ciutats i en els barris, a les zones perifèriques, per exemple, de Barcelona, Tarragona també ho conec, són molts fills d'immigrants de Sud-amèrica, això és veritat, perquè són gent que venen amb una religiositat molt forta, molt marcada.
A més, s'han reduït a la meitat també el nombre de catequistes. Mar Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en plana cultural hem de parlar de la Setmana del Llibre en català. Marta Viana, bon dia.
Bon dia. La setmana ha batut tots els rècords, tant pel que fa a visitants com a vendes. Més de 100.000 persones han visitat la fira i 40.000 més que l'any passat. S'han venut un 20% més de llibres que l'edició del 2023 i això fa que els organitzadors es plantegin ara mantenir el certamen al passeig Lluís Companys de Barcelona.
Eva, compte.
Unes xifres que, segons el president d'Editors.cat i de la Setmana del Llibre en Català, Ilia Pérdigo, avalen el canvi d'ubicació de la fira, que aquest any s'ha fet al Passeig Lluís Companys de Barcelona per cedir el seu espai habitual al Moll de la Fusta a la Copa Amèrica de Vela.
Ha superat qualsevol expectativa. Allà al Moll de la Fusta tenim el nostre públic. Jo crec que la Setmana del Llibre en Català està consolidada des del punt de vista de públic, però clar, també és veritat que quan tornes a portar el festival al centre de la ciutat, hi ha moltíssim ciutadà que suma a la festa, que ve moltíssima gent que passeja per aquí.
Els organitzadors decidiran en els pròxims dies quina és la millor ubicació per a l'edició de l'any que ve, o bé recuperar l'espai habitual del Moll de la Fusta, o bé tornar a fer-la a tocar de l'Arc de Triomf. Eva Compte pel Matí de Catalunya Ràdio.
I no deixem de parlar de llibres perquè l'escriptor britànic de supervendes Matt Haig ha publicat aquest setembre la nova novel·la.
L'edició en català es titula La vida impossible i l'ha presentat a Eivissa.
Ens en dona més detalls Arnau Maimó.
Matt Haig va descobrir a Eivissa a finals dels anys 90, una etapa d'accessos que va acabar amb un intent de suïcidi que va explicar a dos supervendes, la Biblioteca de la Medianoche i Raons per seguir vivint. Anys més tard ha tornat a l'illa per reconciliar-s'hi i n'ha sortit la seva nova obra, La vida impossible.
I fell in love with Ibiza,
em vaig enamorar d'Eivissa, però d'una altra Eivissa. La de la natura, la de la gent local, el menjar i totes les coses sanes d'Eivissa. I això em va donar la idea del llibre.
Una professora de matemàtica jubilada hereta d'una amiga una caseta abandonada a Eivissa. La protagonista decideix anar-hi per buscar respostes. Des d'Eivissa, Arnau Maimó per al Matí de Catalunya Ràdio.
De seguida també ampliarem els esports, Robert Prat.
L'Atlètic de Madrid empata 1 amb el Madrid amb un gol als minuts finals de Correa. El partit va estar aturat gairebé 20 minuts pel llançament d'encenedors. Derrota de l'Espanyol al camp del Betis, 1-0. Empat a 1 del Girona al camp del Celta.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Si vols saber tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a través de les apps i les webs rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com o bé els telèfons d'informació 900-410041 i 912-320-320.
Renfe, el teu tren.
Però abans dels esports, anem a veure com està la mobilitat aquest matí. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. La banda Lleida-Pirineu segueix acumulant retard. Ara ja circulen 20 minuts de demora. També va tard l'R15, provinent de Riba-Roja d'Ebre, que arribarà a Barcelona a 9:15, és a dir, 8 minuts tard. I a l'aeroport, el vol de Milà, a 4:45 de nou, està previst per les 9:05.
I pel que fa a les carreteres, Sèria Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs a la P7 us trobareu aturades de Sant Cugat a Barberà, sentit nord per un camí variat. Ha estat tallada momentàniament i també hi ha retencions de Mollet a Barberà, sentit sud. I d'altra banda, hi ha pas alternatiu a l'N340 a la Ràpida al Montsià per un accident amb dos vehicles implicats, són els vermells.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Doncs encara ampliem 4 punts més que us afectaran la butxaca, amb Berta Torrades i Albert Montilla, contra els crèdits abusius.
El govern espanyol prepara un pla per posar límit al crèdit que en alguns casos cobren interessos de fins al 8.000%. L'estat espanyol és l'únic dels grans països de la Unió Europea que encara no té una directiva per frenar aquests crèdits abusius. Antonio Gallardo és expert en economia de l'Associació de Consumidors a Sofín.
Un préstamo te lo puede dar un particular, te lo puede dar una empresa. Eso, por ejemplo, ocurre con los minicréditos, que nos dan muchas empresas, sociedades limitadas, sociedades anónimas, en muchas ocasiones filiales o directamente países de Europa del Este.
Algunes d'aquestes empreses ofereixen crèdits a un interès molt elevat que s'han de tornar en un termini molt curt de temps, però la Sofín creu que amb la nova normativa s'acabarà establint, diuen, un límit màxim d'interès que es pot cobrar per cada tipus de crèdit.
Prohibida.
La venda de gossos, gats i fures a les botigues espanyoles ja no està permesa des d'aquest diumenge. Qui s'ho salti, compte, multa que pot arribar als 200.000 euros. És el que estableix la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, que va entrar en vigor ara fa un any i donava 12 mesos a les botigues perquè s'adaptessin. A partir d'ara, només persones criadores degudament registrades podran vendre gossos, gats i aquestes fures.
Dia Mundial del Cor.
L'Organització Mundial de la Salut xifra en un 80% les morts sobtades per malalties del cor que es podrien haver evitat amb una dieta equilibrada, amb exercici físic i si no fumessin.
Gemma Bonet.
Ho ha explicat a Catalunya Informació el doctor Ramon Brugada, president de la
Societat Catalana de Cardiologia aquest diumenge que s'ha commemorat el Dia Mundial del Cor.
Tenint en compte que la gran majoria de morts sobtades associades a malaltia cardiovascular estan causades per un tapament de les artèries, els hàbits de salut, el qual vol dir la dieta i activitat física i deixar el tabac, són prioritaris.
Brugada anima els governs a anar més enllà en les polítiques públiques i prohibir el tabac en espais compartits com les terrasses.
Jo crec que, per exemple, la política d'evitar poder fumar en espais tancats públics va ser segurament el millor avenç que podíem fer en la prevenció de les malalties cardiovasculars, però encara tenim camí per recórrer, certament.
Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en marxa una quarantena de campanyes de donació de plasma a diverses poblacions des de partir d'avui i fins diumenge, que posa en marxa el Departament de Salut. Es calcula que unes 4.000 persones depenen anualment d'aquest component líquid de la sang.
Barcelona, Maria Núria Rebella.
El repte d'aquesta setmana és aconseguir fins a les 50.000 donacions anuals de manera que Catalunya sigui autosuficient. No dependria del plasma aliè si s'arribés a les 64.000 donacions anuals. Ara ens situem en les 28.000. Salut recorda que, a diferència de la sang, el plasma es pot donar de manera més sovintejada, ja que pràcticament tot és aigua. Persones que han sofert cremades molt fortes o s'han de recuperar després d'un càncer són pacients que necessiten plasma. Des de Barcelona, Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara passa un minut de 8:45, de seguida als esports.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres l'Enigmàrius feia: serveix per esclafar qualsevol matèria, inclosa la reputació. I la resposta era premsa. Una premsa és una màquina per prema, aixafar o esclafar qualsevol matèria. I una campanya de premsa pot esclafar la reputació d'algú. Avui dilluns comencem la setmana i acabem el mes amb un Enigmàrius dilluns-aire. Poden ser de carbó, de carbonet o d'aigua, de 5 lletres. Poden ser de carbó, de carbonet o d'aigua, 5 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un 10:15 del matí.
Fruta leche Don Simón. Ara, el pack de 6 a 1,50 €. Un litre a només 1 euro. I 4 brics de 330 mil·lilitres pel preu de 3. Don Simón.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Has vist la gran capacitat de càrrega i la conducció autònoma de nivell 2 que té el nou Ducato? Aprofita els Pro Days i emporta't en un 100% elèctric amb fins a 420 km d'autonomia i wallbox inclòs. O emporta't en un de dies al 100% connectat amb unes condicions excepcionals. Consulta-les a fiatprofessional.es.
Mai t'havies plantejat servir a la ciutadania. Mai t'havies plantejat posar-te un uniforme. I ara vius una vida professional plena d'oportunitats. La teva vida pot fer un gir quan t'ho planteges de veritat. Nova convocatòria de 900 places de Mossos d'Esquadra amb una reserva del 40% de les places per a dones. Servir a la ciutadania des de la proximitat. No t'ho havies plantejat mai? El teu futur comença avui. Forma part del cos de Mossos d'Esquadra. Més informació a mossos.gencat.cat/convocatòria Mossos. Generalitat de Catalunya.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025.
Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 8:34. Obrim ara l'aparador del matí de Catalunya Ràdio. Comencem amb el recinte modernista de Sant Pau. Perquè aquest vespre a les 8 comença una nova edició del Festival Live Victòria, concebut per recordar la soprano barcelonina Victòria dels Àngels. Ens en dona més detalls el nostre home clàssic, Albert Galceran.
La soprano Elena Pankratova i el pianista Josep Brein seran els protagonistes d'un recital amb concepte escènic de Marc Busquets, que repassarà algunes de les obres que més emocionaven a Victòria dels Àngels. Així, Pankratova assumeix el repte de cantar ni més ni menys que els Rückerlieder de Mahler, a més dels Wesendonglieder de Wagner, en un mateix recital, i com a cirereta l'escena de la mort d'Isolda, de la wagneriana Tristany i Isolda.
I més coses, perquè no us podeu perdre l'exposició que ja podeu visitar a l'Ideal, al Centre d'Arts Digitals del Poblenou de Barcelona, sobre Jules Verne. I qui ens ho recomana és la Paula Carreras.
Si fins ara l'Ideal havia fet exposicions al voltant o bé d'artistes plàstics com ara Klimt o Frida Kahlo, o bé de figures icòniques com ara Tutankamon, és el primer cop que la Sala d'Art Digital del Poblenou ret homenatge a un escriptor. El repte era transformar l'art de Jules Verne, és a dir, les paraules, en imatges. I ho han fet amb la perspicàcia de reproduir l'imaginari que les seves novel·les han generat arreu del món. Per mi, en aquest cas, el més interessant de tot, com sempre que he anat a l'Ideal, és la part del text que permet conèixer en profunditat la vida de Jules Verne.
I encara algunes propostes més. La primera...
Cuanto más mierda y hay más barro, allí me encuentro mejor.
Lluís Enrique, no tenéis ni puta idea, que ja podeu veure a Movistar i ens ho explica la col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, Paula Argar.
Avui arriba a Movistar el primer capítol de Lluís Enrique, no tenéis ni puta idea. Una docusèrie sorprenent, sobretot per la reconeguda versió del tècnic amb els periodistes. I és que ha permès que unes càmeres el seguissin durant 18 mesos, que han donat com a resultat aquesta sèrie que mostra la seva filosofia futbolística, el seu estil de vida i la seva intensa personalitat. Avui, Movistar estrena el primer dels tres capítols de Lluís Enrique, no tenéis ni puta idea.
I la segona recomanació... És que el programa de Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, fa 10 anys. I per celebrar l'aniversari, publica un llibre amb les millors entrevistes per celebrar aquest esdeveniment. Però la festa no s'acaba aquí, perquè Elisabet Pedrosa, directora i presentadora del programa, ens ho explica.
Us convidem el proper diumenge 6 d'octubre a la celebració dels 10 anys de l'Ofici d'Educar. Ho celebrarem a la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera a partir de les 10 del matí amb un programa de ràdio i amb activitats a la natura per les famílies que vingueu. Bufarem espelmes, compartirem, ballarem i farem festa. Us podeu inscriure a l'oficideducar@3cat.cat amb el nom, telèfon i edats de les vostres criatures. L'Ofici d'Educar. Si cries o eduques, te l'has d'escolta.
l'oficideducar@3cat.cat. I acabem amb un llibre. L'Ara Guitar ens proposa que recuperem l'Ulisses de James Joyce, editat per Proa, i té un bon motiu per fer-ho precisament avui.
Avui és Sant Jeroni, patró dels traductors, així que és un dia excel·lent per celebrar-los. Us animo a buscar els seus noms als llibres, a reconèixer-los. Quants autors en serien inaccessibles sense ells? Avui, que tenia clar que l'aparador volia parlar d'un llibre traduït, recupero l'Ulisses per poder homenatjar la figura de Joaquim Mallafré, traductor enorme, que en devem la versió catalana i que ens va deixar fa uns mesos. Des d'aquí, un record i un agraïment.
Ojalá no vuelva a ocurrir y bueno, nosotros también como jugadores tenemos que ser más inteligentes.
I ara esport, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Retrets del jugador d'Atlètic de Madrid, Coque, el porter del Madrid, Courtois, que va celebrar el gol del Madrid dirigint-se a la graderia.
Aquí va començar tot, la pluja d'encenedors que va rebre el porter del Madrid, Courtois, després que el madridista Militao marqués. La graderia va respondre a una provocació. El Cholo Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid, ho té clar. Són declaracions a Dazón.
La gente no se enoja sola. La gente se enoja por algo. Y nosotros ayudamos que la gente se enoja. Muchas veces tenemos que calmarnos, no justifico lo que hicieron, pero entiendo que nosotros también podemos ayudar más y no lo hacemos.
El partit es va aturar gairebé 20 minuts després del gol del Madrid. Carlo Ancelotti, el tècnic madridista, creu que l'àrbitre va actuar correctament.
Creo que ha sido una actuación correcta. Obviamente nos ha gustado a nadie esto de parar el partido, porque todos querían jugar, pero creo que el árbitro ha actuado bien.
El partit va acabar finalment amb un empat a 1, un resultat que permet al Barça ser líder amb 3 punts més que el Madrid.
L'Atlètic de Madrid amb un gol de Correa va empatar a última hora i el Barça manté aquests 3 punts d'avantatge sobre el Madrid, 5 sobre l'Atlètic de Madrid.
El Barça líder i l'Espanyol i el Girona que no acaben de funcionar.
No, els blanquiblaus perden 1-0 al camp del Betis, a 5 minuts al final, el tècnic Manolo González parla de derrota cruel.
Que competint de tu a tu amb rivals que estan jugant a Europa, però sí que penso que està sent una mica cruel el futbol també amb l'equip a dia d'avui.
Tercera derrota consecutiva de l'Espanyol. Avui fan proves a Puado, que va ser substituït per problemes al genoll. I el Girona, que empata 1 al camp del Celta en un partit que tenia guanyat amb el gol de Ángel Herrera, però que Iago Aspas, una altra vegada Iago Aspas, va empatar pels gallecs quan faltaven 10 minuts pel final. Michel, tècnic dels gironins.
Me voy contento con el rendimiento porque creo que, a pesar de que somos un equipo que sin balón sufre, hoy hemos conseguido defender bien en muchos momentos.
Blin i Oriol Romeu es van lesionar. El Girona fa 4 partits que no guanya.
I a les 11 farem tertúlia esportiva avui al matí de Catalunya Ràdio amb Joel Díaz, Carme Llobera, Ramon Besa, Laia Tudel, i analitzarem també la situació del Barça i del Girona abans de tornar a la Champions i també la violència que es va tornar a veure als estadis. I avui, per cert, arriba el nou porter del Barça per incorporar-se ja al club.
Szczęsny ha de fer una pretemporada express per posar-se a punt després de passar-se 3 mesos sense jugar. El jugador ha de fer-se la revisió mèdica i firmar el contracte. També avui, junta directiva extraordinària del Barça. S'han d'aprovar els comptes del club. S'ha de fixar també la data i el format de la pròxima assemblea. Víctor Font ha reclamat a la porta a través d'una carta que sigui també una assemblea presencial i que a l'ordre del dia s'incloguin tots els temes de debat oberts ara mateix al club. L'inici de la Lliga de Bàsquet acaba amb la victòria del Barça contra el Granada i amb la derrota del Lleida en la seva tornada a l'ACB a la pista del Saragossa. Pogacar, nou campió del món de ciclisme en ruta, i l'Atlètic Barceloneta, campió de la Supercopa masculina de waterpolo.
I afegim el comentari de Laia Tudel.
Bon dia, Ricard. Tan acostumats que estem a estripar dels àrbitres últimament, avui n'elogiarem un, Busquets Ferrer, el col·legiat balear del derbi madrileny. Va ser ràpid suspenent el partit després del llançament d'objectes. Ell ho va tenir clar i també els jugadors del Madrid i l'Atlètic de Madrid que van marxar cap a vestidors sense dubtar ni fer cap gest cap a l'àrbitre. Afortunadament cada vegada hi ha més consciència que la violència als estadis, verbal i física, s'ha d'aturar. Però també fa massa temps, fa molts anys, que l'Atlètic de Madrid té un problema amb els seus radicals al Fondo Sur. I és un problema que el club matalà la C no ha afrontat mai ni amb convenciment ni amb voluntat. I els clubs són els primers que han de fer un pas endavant en aquesta lluita. Perquè ahir van ser els de l'Atlètic de Madrid, però dijous va ser un aficionat de l'Espanyol que va llançar un got de plàstic a l'àrbitre. I fa uns dies van ser 2 del Barça que van ensenyar una pancarta amb una salutació nazi a Mònaco.
El matí de Catalunya Ràdio.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
A punt per dir sí?
Yes.
Prepara't per a una nova experiència i digues yes al nou Opel Corsa Yes Edició Limitada per només 99 raons. També disponible en híbrid i elèctric. Més informació a opel.es.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ara què diuen els altres? Gerard Jubany, Joel Díaz, Maiol Roger. Hola!
Hola! Altres se saluden a si mateixos. No sé si et vas adonar, Ricard, que divendres, quan va saludar Toni Comín, ell et va respondre saludant-se a si mateix.
Sí. Aquest és un dels temes del dia, si voleu, després hi entrem. Però abans vull saludar Toni Comín, que ens acompanya, el diputat electe de Junts. Toni, bon dia, com estàs?
Hola, Toni, bé. Tots.
Quim, ets en Quim?
Parlant de salutacions, aquest matí a la Copa en Carlos Herrera ha saludat el diplomàtic Gustavo de Aristegui i ell li ha tornat la salutació d'una manera que jo, sincerament, no m'esperava. No sé si entre ells es porten un joc raro, però...
Una actuación que me gustaría conocer, de la que me gustaría conocer más detalles en conversación con nuestro corresponsal diplomático, que es el embajador Gustavo de Aristegui. Embajador, buenos días.
Muy buenos días, emperador.
¿Com dius?
Muy buenos días, emperador.
Vale. Emperador, ¿eh? Emperador. En Fejilo, a Es Radio, ha parlat dels incidents d'ahir del derbi madrileny, ha carregat fort contra l'Atlètic de Madrid. Ara el sentirem responent a unes declaracions de Coque i al final de l'àudio li toca el rebre algú que no té res a veure amb el partit.
S'han sentit provocats i per això han passat, s'han querido defender, però que no lo justifica.
Sí, sí, lo justificas, no haces otra cosa, Coque, però tu com eres más tonto que Simeone, que aunque pegaba más coces que tú, era mucho más sucio que tú. Mira, cada uno tiene, viene a la vida con el equipaje que Dios le ha dado, o el ADN, o lo que sea. Pilar Alegría es portavoz del gobierno y sabe hablar, o sea que...
Pilar Alegría, pobre, estava a casa seva tranquil·lament.
Víctima col·lateral.
Per en Los Santos, la culpa dels incidents d'ahir la té Simeone i els mitjans de comunicació, que són tots antimadridistes.
Ah, sí? Sí. Es el entrenador mediocre, mejor pagado del mundo, más que Piscolonians, más que Guardiola. Pero ha ganado alguna Copa de Europa, no, ninguna. Pero ha entendido muy bien la idiosincrasia, no idiosincrasia, eso lo decía Juan Carlos. Es la peculiar idiosincrasia. Esa es la prensa deportiva, la que ha montado todo el lío desde hace dos años contra Vinicius. Si es el Chiringuito, si es el Marsa, el Asco. Si son los periodistas deportivos.
¿Marsa?
Madridistas en su inmensa mayoría.
Sí, claro.
El Marça, perquè el Marca, com tots sabeu, és del Barça.
Ah, sí, sí, sí.
I l'Asco i el Chiringuito.
Clarament.
Què més diuen els altres, Mayol, va?
Doncs els altres parlen d'Albert Rivera.
No puedo vivir sin ti. No hay manera.
No puedo... Perquè la persona que va enfonsar Ciutadans està ofertant el típic curs destinat a entrepreneurs i gent disposada a pagar milers d'euros per coses absurdes.
En el mundo actual, a diario, nos enfrentamos al reto de hablar en público. Pero nadie nos ha enseñado cómo estructurar mensajes, cómo defender proyectos, cómo dar ruedas de prensa o cómo comunicar en las redes.
Quan diu nadie nos ha enseñado, no sé si ho diu per ell, i us hi podeu apuntar tranquil·lament perquè Albert Rivera no donarà classes de filosofia.
Ah. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos.
¿No hay título concreto?
Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto.
Es donarà d'oratòria, aquella oratòria que li va permetre enfonsar Ciutadans, i el curs compta amb professors de prestigi com Toni Cantó.
Cantar a la vida, si queréis tener canto, alegría de vivir.
No crec tampoc que sigui professor d'història.
Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que España, cuando llegó a aquel continente, liberó.
I encara no li han agradit prou. Sens dubte serà el millor professor de llengua després de tenir... ser director de la Oficina de l'Espanyol, que recordem va tancar.
La lengua no solamente la imponen, sino que termina siempre mostrándose como un chiringuito más. Y aquí hay un chiringuito.
Exactament. Digue-ho tu, Toni, que va tancar després del
George
teu pas.
Iran.
Sí, 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 el chiringuito de Toni Cantó. Us relato el que ha après Toni Cantó. Toni Cantó participa en una mena d'edició celebrity de El rival más débil, aquell típic concurs de preguntes fàcils. Competia, per exemple, amb la socialista Susana Díaz. I ell, exdirector de l'Oficina de l'Espanyol, li fan una pregunta, li pregunten per una paraula.
¿Cómo se llama la enseñanza de una fábula que coincide con el nombre de una famosa zona residencial madrileña?
Pensé. No lo sé.
Moraleja.
La paraula moraleja, una fàbula que coincide con un barrio madrileño, no era Las Rozas. Fins aquí un ridícul més de Toni Cantó, que tampoc seria notícia, però atenció quan l'ha eliminat les burles dels companys de concurs.
Es que por el sueño había pasado.
Pero ha durado más en el programa este que en cualquiera de los partidos en los que ha estado, o sea que es un récord también importante.
Bueno,
Festival de l'Humor.
El Festival de l'Humor és ell qui ho diu, lamenta. Fins i tot Luján Argüell és la presentadora. La convidada amb aquest gens faltó en comentari.
Siempre se van los mejores y también tú.
Caramba. Escolta'm, i a les xarxes què?
Doncs mira, a les xarxes la gent observa patrons, Ricard Ostrell. La gent no és tonta, tot i que ho sembli, i s'adona de coses. Per exemple, a les xarxes ja tothom sap que quan algú diu que no és ni d'izquierdas ni de dretxes, és més de dretxes que follar a les fosques. De la mateixa manera que també sabem que quan algú diu això...
Yo no soy feminista, no lo soy, y tampoco machista.
Exacte, digui el que sigui, el que sigui que digui després d'això...
Yo defiendo al ser humano, defiendo la igualdad de oportunidades de todas las personas.
Ja, sí.
Los sismos me dan pánico.
Digui el que digui després, és més masclista que el xou d'Arevalo i Bertín Osborne, igual que havíem après que quan algú afirma això...
No soy racista, pero oyes, ellos en su casa y yo la mía.
O, per exemple, afirma això...
Soy racista. No, soy ordenado.
Si diu això, és més racista que el rebesavi d'Artur Mas, aquella, l'esclavista. I, per tant, a les xarxes coneixem la fal·làcia del punt mig, que és que, si dius ni A ni B, igual a fatxa, i coneixem també la fal·làcia ad eufemisme de merda, que és això de l'orden, però el que no podíem sospitar és que Enrique Cerezo, president de l'Atlético de Madrid, segurament després d'una sobretaula amb el cinturó obert i la camisa per fora, s'atreviria a combinar aquestes dues fal·làcies en aquesta autèntica obra mestra de l'estultícia humana.
Bueno, yo creo que hay una cosa que está muy clara, ¿no? Yo creo que en Atlético de Madrid no considero que haya nadie antirracista, ni racista, ni de ningún tipo. Es una, no sé, es una afición ordenada y que, como todas las aficiones, pues tiene sus grupos que son los que mueven todo este tipo de temas, ¿no? Nosotros estamos siempre a favor de la tranquilidad.
De la tranquilidad. Ell està a favor de la tranquil·litat.
Això està bé, és un bon...
Ni racista, ni antiracista.
Això, és molt bon.
On et situa, això?
Sí, sí, sí. Gràcies, Joel.
En fi.
I ara fem un cop d'ull al temps. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què diuen els mapes del temps?
Doncs diuen que aquest dilluns ha de ser clarament tranquil, amb sol, alguns intervals de núvols, això sí, a punts del sud de la Costa Brava, Costa Barcelona, durant la tarda alguns punts del nord-est, però no ha de passar d'aquí. I sobretot el que notarem és que allò que hem anat perdent els últims dos dies, que és una temperatura que ha anat baixant, doncs tot el contrari, va pujant i avui les màximes encara seran una mica més altes. Ben bé, respecte a ahir, 2 o 3 graus.
Gràcies, Francesc. I pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Aina?
Bon dia. R15, provinent de Reus, arribarà ara a Sants, és a dir, 20 minuts tard. També va força tard el Regional Express de Lleida Pirineus, que circula amb 17 minuts de demora, i a l'aeroport el vol a Belgrat sortirà 15 minuts tard, és a dir, a les 10 i 10.
I ho rebatem amb el trànsit equip viari. Celia Quintana, què veuen les teves càmeres?
Bé, doncs els problemes que hi ha, Ricard, destaca la P7 amb cua llarga del Papiol a Barberà, sentit nord, per un camió variat que encara talla 2 carrils, afecta també sentit contrari de Mollet a Barberà, sentit sud, i totes les entrades a Barcelona, i afegir el túnel de Vallvidrera de peatge a la Boca Nord.
I d'aquí a 2 minuts començarem la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, avui amb David Madí, Sara González, Marc López Plana i Paco Maruenda. Això aquest dilluns 30 de setembre, en què ens preguntarem per l'estratègia de Feijóo amb Catalunya, avui que s'esforça per mostrar un perfil conciliador en una entrevista a La Vanguardia. Feijóo ha arribat a la conclusió que no podrà governar Espanya si només obté un 13% dels vots a Catalunya? Pot Feijóo mostrar una cara amable amb Catalunya sense perdre votants cap a Vox a la resta de l'Estat? O és compatible aquesta mà estesa amb els interessos d'Isabel Díaz Ayuso o el govern andalús? Com es traduiran aquestes paraules en alguna proposta concreta per Catalunya? I sobre les veritats i les mentides.
El senyor Sánchez ha utilizado a Catalunya, yo no. El senyor Sánchez le ha mentido a Catalunya, yo no. Yo he dicho siempre lo mismo en Catalunya que en cualquier lugar de España, él no.
Si ara Feijóo presumeix de dir sempre el mateix a tot arreu, per què ja no diu Feijóo el que va admetre en una visita al Cercle d'Economia l'any 2016 sobre el concert econòmic?
No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda. Es verdad que estas cosas se pueden cambiar y se pueden plantear y se pueden discutir, ¿no?
I encara més preguntes. Per què Feijóo ja no repeteix, com va dir just després d'arribar a la presidència del Partit Popular, que s'ha de buscar un encaix territorial per Catalunya? Quin marge intern té Feijóo per oferir alguna cosa als catalans? D'aquí a pocs minuts ho comentem tot plegat en tertúlia amb David Madí, Sara González, Marc López Plana i Paco Maruenda.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A qui s'il·lusiona cada dia amb el cupó diari de l'11, bé per ell. A qui juga el meu dia de l'11 amb la data en què finalment es va treure el carnet de conduir, ben triat. A qui jugueu per molt més que un premi, ben pensat. A tots els que jugueu a l'11, ben fet. Ben jugat. Perquè cada vegada que jugues a les loteries de l'11 guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si tens més de 60 anys, viatja amb Club de Vacances i el programa Vacances Econòmiques. Tria destinació i garanteix les teves vacances en les dates que prefereixis. Costes, illes, circuits, Egipte, sense esperes i sense acreditació. La teva millor alternativa de turisme social. Reserva-ho ara amb Club de Vacances a la teva agència de viatges.
Aquest anunci no és per algú que no es planteja la diferència entre ser client d'un banc tradicional o ser soci o soci d'un banc cooperatiu. No és per les persones que només valoren la rendibilitat, sense saber que la rendibilitat que afecta el planeta no és rendible per ningú. Aquest anunci probablement no és per tu. O potser sí. Caixa Enginyers. Humanitzem les teves finances.
Madrid és gran.
molt gran. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Els millors musicals, teatres increïbles, els teus parcs temàtics preferits i els millors hotels. A Viatges al Corte Inglés tindràs fins a un 50% de descompte i nens gratis o amb grans descomptes. A més, en exclusiva et regalem dos tiquets d'autobús turístic. Recorreràs la ciutat còmodament mentre gaudeixes les vistes d'una ciutat vibrant. Consulta'n les condicions i reserva-ho en Viatges al Corte Inglés.
De dilluns a divendres a les dues,
bon dia, són les dues.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Segons Macron, la guerra a Ucraïna és el principal perill.
Que els
primers
de temporada hauran d'estar justificats.
La disparitat d'impostos, diuen...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
No vull compartir intimitats innecessàriament, però jo per la nit tinc gasos.
És la vida.
Catalunya Migdia.
Un pet es propulsa 3 metres per segon.
Ah, carai.
Això vol dir que en un minut arribaríem d'aquí a Francesc Macià?
Imagina't.
Catalunya Migdia. De 2 del migdia a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'empresari David Madí, el director de La Razón, Paco Maruenda, la periodista del periòdico de Catalunya, Sara González, i el director d'Agenda Pública, Marc López Plana.
I de què hem parlat fins ara, Pol?
Queixa pública de David Madí.
Què ha passat?
Per què no tenim cafè?
Bueno, això és un tema, això és un tema,
no
molt, és un tema molt important. David Madí, bon dia. De fet, el David Madí va posar només una condició per venir a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Escrigués cafè bo, crec que no n'hi ha hagut mai, de cafè bo.
Això comença a ser un escàndol.
Però ara, és que a més no tenim ni cafè, no?
No n'hi ha ni bo ni dolent.
Ni bo ni dolent.
Ni bo ni dolent.
Matí de Catalunya Ràdio incompleix el contracte amb
de
Garay.
Estic a punt de cremar l'estudi.
Però no, anem a demanar cafès aquí al costat de la Farga. Quants cafès voleu?
Hi ha un cafè.
Un cafè n'hi ha prou. Doncs ara els portarem bons avui per solucionar aquest contenciós. Però en tot cas ho hem de resoldre. Hem de tenir cafetera.
La Sara diu que no vol cafè, tot i que ha passat una mala nit, i consells de maternitat. Diu que ha passat una mala nit. Té 3 anys i el Marc li ha dit, doncs, és la millor etapa.
Efectivament.
Doncs benvinguts.
I ho compro, compro.
Escolta, i dins de les coses curioses, com és que l'aragonès està en una ràdio David, privada David, amb la primera entrevista que fa després de president, en comptes d'estar on li tocaria?
És una molt bona pregunta.
Explicació? És un poltergeist?
No, hem de dir que nosaltres l'havíem convidat, el president aragonès, però de fet no és la primera vegada que ho fa, perquè com a president de la Generalitat la primera entrevista que va donar ja va ser en un mitjà privat, no va ser la ràdio pública, trencar una tradició històrica de tots els presidents que hi ha hagut fins ara de donar sempre la primera entrevista com a president i com a expresident a la ràdio pública, i t'haig de dir que hi ha bastant malestar entre els treballadors de la ràdio pública i el Consell Professional per aquesta decisió de Pere Aragonès. Però vaja, suposo que s'explica per si sol, no? Tu ho trobes significatiu?
Home, em sembla que ell, que ha fet bandera dels serveis públics, és una incoherència bastant, bastant important, no? No, vaja, tot una mica, tot molt petit, no? Com ha estat tot, bueno, una mica la seva presidència.
Anava a dir, jo crec que ha seguit la lògica del que els han mal aconsellat comunicativament des del primer dia. Que segurament també té a veure amb qui el va aconsellar en avançar eleccions i així li va anar. Però en tot cas, molta sort en la nova etapa i esperem que li vagi millor que aquesta primera. Parlarem ara del que està passant a l'IVA, parlarem de la situació a Israel, que és preocupant també tot el que està passant en aquella zona, però abans, no sé com veieu aquesta entrevista d'avui a La Vanguardia a Feijó, creieu que és significativa que Feijó ara vulgui com abanderar aquesta posició potser més dialogant amb Catalunya? Veurem en quins termes es pot arribar a concretar això, eh? Però també tenim enquestes avui al Periódico que diuen que el Partit Popular podria guanyar vots i que la majoria ara estable del PSOE es trencaria. Sara.
A veure, jo crec que ja hem vist que la posició de Feijó ha estat fluctuant des de que va agafar el lideratge del Partit Popular. Ha estat com el Guadiana, no? Ha anat i venint en funció de quin era el context polític. Passa que cada vegada que intenta fer un gir cap a la moderació i una mà estesa cap a partits com el PNB, i fins i tot hem vist flirtejos amb Junts i fins i tot arribant a parlar d'uns hipotètics indults, cada vegada que això ha passat, ha arribat Isabel Díaz Ayuso i li ha fet capgirar el sentit de la seva estratègia com un mitjó, no? Llavors, és veritat que ara en aquests moments, i ho diu l'enquesta de GSOP, el govern de Pedro Sánchez acusa un desgast important, És veritat també que la seva majoria al Congrés trontolla, i trontolla principalment per Junts, no? Que en aquests moments, des de que es va investir Salvador Illa, doncs amenaça amb retirar el suport. Però la gran sort de Pedro Sánchez en aquest sentit, no? És que si el finançament singular li passa factura, el problema que tenen els seus opositors és que les mocions de censura han de ser constructives. I, per tant, en aquests moments no hi ha una moció de censura que sigui viable, no hi ha una suma viable per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, i ell, encara que hagi de prorrogar pressupostos, la seva intenció és continuar, almenys, fins a esgotar 2025. I, de fet, el Congrés del PSOE està concebut justament per això, per fer un tancament de files, encara que no resolguin la lletra petita del finançament singular, i intentar aguantar almenys fins a principis del 2026. Què li passa cada vegada que convoca eleccions Pedro Sánchez fins ara? Que encara que el Partit Popular lideri les enquestes, és veritat que, com que l'única suma possible que té Partit Popular, i ho veiem també en l'enquesta del GESOP, és en Vox, això fa que es mobilitzi després el vot al PSOE, i per tant que la suma acabi donant. Ara bé, sempre de la mà dels nacionalismes perifèrics.
L'enquesta del periòdico diu que els populars tindrien entre 141 i 146 escons, podrien sumar majoria amb Vox directament, de fet els dos obtindrien uns 180 escons, i el PSOE, en canvi, podria perdre fins a 16 escons i no arribaria a la majoria per governar amb els seus socis. L'enquesta també mostra una caiguda de 10 punts de fidelitat en el vot de Pedro Sánchez, i un 21% dels encastats diuen que prefereixen Alberto Núñez Feijóo de president.
I el que sorprèn és la certa resistència de la suma